Bon dia, vinga, som-hi, que ja és divendres i aquesta setmana no ha estat tan costeruda, eh? Ha estat fàcil, pim-pam, fins i tot per aquells que no hem tingut pont i dilluns érem al peu del canó. Som divendres, 15 d'octubre de 2021 i a Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio comença el Penedès en xarxa. Tres hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès, que comencem amb la prèvia esportiva i la previsió meteorològica. Avui, als esports, us parlem de la 42a mitja marató Espirall Vilafranca i fem un cop d'ull als partits del cap de setmana. Així arribarem a 9:45 al primer flash informatiu amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45 saludem la dietista Astrid Barquer i amb ella parlem d'alimentació i hàbits saludables. Avui ens centrem en la salut intestinal i els aliments fermentats. El mes d'octubre tradicionalment és el mes en el qual la majoria de plenaris municipals porten a aprovació les ordenances. Avui volem parlar de fiscalitat d'ordenances amb l'alcalde i regidor d'Hisenda d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Bàsicament per conèixer si l'extensió del porta a porta a tot el municipi tindrà repercussió en les ordenances fiscals del 2022 que s'aproven d'aquí a uns dies. Així arribarem a 9:45, segona cita amb l'actualitat, el flash de notícies penedesenques. A 9:05, agenda al detall, un parell de propostes de l'agenda en les quals ens hi aturem i donem veu als seus protagonistes. Avui a l'agenda celebrem el 10è aniversari de Xerigots, un 10è aniversari que arrenca avui amb els tastos de pell de gallina. En parlarem amb Jordi Bertran, de Xerigots. I l'altra proposta d'aquesta agenda al detall és el Rally RAC Catalunya, i és que en la seva 56a edició passarà pel Montmell aquest cap de setmana. En parlarem amb el seu alcalde, José María Roldán. A les 11 fem un cop d'ull a les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana amb el Marc Compte i avui també repassarem aquelles estrenes que arribaran, estrenes potents, molt i molt esperades, aquest 2022. I avui no un, sinó dos aniversaris que volem festejar, els 10 anys de Xerigots i els 95 anys de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní. Per això, l'entrevista final a 12:45 els hi dediquem a ells, al seu establiment, tot conversant amb el seu propietari, l'Albert Carafí. Cites als 9:45 amb les notícies del Penedès, de 10, d'11 i de 12, i aleshores en punt els butlletins acabem de completar l'actualitat, amb majúscules, tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Hem començat ja amb aquest primer butlletí de les 9 abans d'arrencar i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Avui us acompanyem Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní, Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, Armand Beneito a Canal 20 i a la cuina central del magazín a Ràdio Vilafranca i som el Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical i qui us parla, la Sílvia Delgado. Benvinguts.
Temps.
Aquest matí ha plovisquejat una mica, tant a l'Alt com al Baix Penedès. Això ha de seguir així o ja no hi haurà més pluja el cap de setmana, hi haurà núvols, hi haurà sol? Què passarà? Ens ho explica el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres una breu previsió per aquest cap de setmana aquí a la zona del Penedès. I hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta amb abundants núvols baixos, especialment durant els matins de divendres i dissabte, però que en conjunt no esperem un temps gaire complicat durant el cap de setmana aquí al nostre territori. Com diem, aquests núvols baixos seran presents durant el matí d'avui divendres, fins i tot no descartem que puguin acabar deixant alguna gota despistada cap als municipis de la costa, molt poca cosa, si és que acaba caient. A mesura que avanci el matí, els núvols baixos seran més trencats i durant la tarda esperem grans estones amb clarianes. Les temperatures mínimes pujaran una miqueta aquest divendres, amb mínimes entre els 11 i els 14 graus i màximes sense gaires canvis entre els 19 i els 22 graus en conjunt. El vent bufarà feble de component sud o sud-oest arreu del Penedès. Pel que fa a la jornada de dissabte, jornada molt semblant a la d'avui divendres, núvols baixos que al matí seran força abundants aquí al Penedès, fins i tot deixant un cel totalment ennuvolat i la possibilitat de nou d'alguns plugims febles a primeres hores del dia. A mesura que avanci el dia, aquests núvols seran una miqueta més trencats, tot i que no acabaran de desaparèixer durant tota la jornada de dissabte. Temperatures mínimes que encara pujaran una miqueta més, mínimes entre els 14 i els 16 graus, i màximes que quedaran una miqueta més frenades entre els 18 i els 20 graus en conjunt. Bufarà el vent dissabte de component marítim fluix en conjunt arreu del Penedès. I pel que fa a la jornada de diumenge, esperem encara aquests núvols matinals a primeres hores, núvols baixos, que deixarien aquest cel mig ennuvolat, però sí que de cara a diumenge no esperem que siguin tan abundants i en conjunt el sol a partir de mig matí i especialment durant la tarda serà el protagonista. Pel que fa a les temperatures, dissabte, diumenge, perdó, sense gaires canvis, entre els 14 i els 15 graus de mínima, una miqueta més baixes cap a l'interior, i les màximes entre els 18 i els 22 graus. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Els esports. Com cada divendres i després del temps, torna ara per la prèvia esportiva i l'entrevista de la jornada, avui dedicada a la 42a mitja marató Espirall Vilafranca, que es disputarà el proper 21 de novembre. Ens apropa aquesta cita el cap d'esports de Ràdio Vilafranca, Tito Boada. Bon dia.
Bon dia. Parlem de la mitja marató de l'Espirall. Ja té data. El diumenge 21 de novembre. De fet, torna la mitja més antiga de Catalunya. Serà l'edició 42. Màxim de participants, 700. El tema de Covid, en aquest sentit, doncs, ha marcat que la participació es tanqui amb 700. A l'acte de presentació, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, parlava d'això, d'una mitja post-Covid, entre cometes, i també de la gran iniciativa que va tenir l'Associació de Veïns fa més de 40 anys. En aquells temps, els pressupostos costaven molt més de cobrir. Des de fa unes edicions, es va bordejar la participació de 200 atletes, l'Ajuntament s'hi ha posat al capdavant. Escoltem l'alcalde Pere Regull.
Estem en una mitja marató en època que encara no és ben bé post-Covid, la fem encara amb un cert Covid, n'hi ha una mica, diguéssim, encara, n'hi ha una mica massa, però ja ens permet començar a reiniciar la recuperació. És molt important, sobretot si ho comparem amb l'any passat. Si ho comparem amb l'any passat, que es va fer tota la feina i després no va poder tirar endavant. Per tant, en aquest aspecte és positiu, anem avançant, anem a més. Bé, jo en primer lloc volia posar en valor el que és aquesta mitja marató, no? És la mitja marató més antiga de Catalunya. I ara Estem al segle XXI, ha passat molts anys, hem après tots una mica i tal, no? Però vull rememorar, primer vull donar les gràcies a l'Associació de Veïns, en nom de l'Associació de Veïns, moltes gràcies, perquè és l'Associació de Veïns que en el seu moment, als anys 80, va tirar endavant una cursa que era totalment novedosa. Jo recordo, perquè aquella època ja corria, i recordo que es feien maratons, mitges maratons en aquelles èpoques, el concepte de mitja marató era molt estrany, no era normal. L'Associació de Veïns va apostar per fer aquesta mitja i va ser una cosa novedosa.
Una mitja que destaca per la seva bona organització i el detall als atletes, per Regull, Penedès, igual a qualitat, i esport, igual a salut.
Per tant, Penedès igual qualitat. I una altra cosa fonamental també, a veure si ens entenem, i en època aquesta sanitària més que mai, esport igual a salut. I això més que mai, esport igual a salut. Ja s'ha vist que alguns dels riscos en el Covid és en persones no saludables, en persones amb problemes de sedentarisme. Doncs esport igual a salut. I això ho hem d'anar gravant. I la gent que ens escolti de Vilafranca, la gent que ens escolti del Penedès, m'agradaria que es poguessin entrenar ja. I encara hi som a temps. Encara hi ha temps. Això és d'aquí, quan queda un mes i mig, tota la gent que en aquest moment està corrent al voltant d'entre 5 i 10 quilòmetres, si es prepara, pot acabar aquesta cursa. Per tant, que s'apuntin, que m'hauria de veure molts vilafranquins i penedesencs apuntats a la cursa.
Per acabar, Pere Regull també demanava que la gent surti al carrer, que faci costat, que això l'atleta ho agraeix i de quina manera.
Cada vegada més els circuits o les mitges o les curses són valorades precisament per l'atenció que hi ha al corredor, per l'ambient que es crea, pel bon ambient que es crea. I això és fonamental. I aquest bon ambient va des de l'atenció de quan es venen a apuntar o a buscar els dorsals o pitrals, no sé què farem aquest any, fins a quan comences a córrer i que vegis que hi ha zones on t'animen. Zones on t'animen. I això és el que dona èxit a curses com una Beòvia, Sant Sebastián, o com una Marató de Nova York, o com una... Hi ha una sèrie de llocs que bueno, és que et sents que la gent t'anima, no? I per això també faig una crida a la gent de Vilafranca i del Penedès que surti a animar. I surti a animar a Vilafranca. Ja ho sé que això costa, costa perquè aquest país, els catalans, tenim moltes virtuts, però la de l'eufòria i la de allò no la tenim. Aquesta no som un país que sigui molt animador, els que són del món aquest ja ho sabeu, no? Però bueno, intentem-ho com a mínim, i com a mínim intentem-ho. A Vilafranca, a Vilobí, a les Cabanyes, a Guardiola, a Guardiola on es fa el canvi, on hi ha sempre aquell punt en què dones la volta i és molt important allà, perquè allà ja saps si ho passaràs bé o malament, perquè si logres arribar allà bé, te'n queden uns 9, 8 o 9 o menys, i amb tendència a baixar, excepte aquell coll de les Cabanyes, que ningú sap el Penedès, però a les Cabanyes hi ha un coll, sobretot si vens de fer la marató, la simple mitja marató, i em portes 17 a les cames, i allò és un coll. Per tant, sortim al carrer, sortim al carrer i animem aquesta gent i que Vilafranca sigui una altra vegada en el mapa esportiu, en una de les curses més importants de Catalunya.
Canviem de protagonista. També hi havia Ulpi Román, representant de les 12 universitats catalanes. Aquest any, la mitja, tornarà a ser campionat de Catalunya universitari.
Aquesta és una cursa que, històricament, aquesta és la 38a edició dels campionats de Catalunya universitaris en el format actual, amb les 12 universitats catalanes competint, i és una cursa que hem pogut traslladar a diferents municipis d'arreu de Catalunya. I no m'està de dir que com a Vilafranca no se'ns ha rebut enlloc. Tant per les condicions que es posen pels universitaris per córrer, com tota l'atenció que es fa als corredors a la cursa, fan que aquesta sigui una cursa d'excel·lència. I si hi ha una cosa que les universitats cerquem, és aquesta excel·lència, també en l'àmbit esportiu. Per tant, des d'aquí felicitar-vos per la manera en la que feu aquesta cursa, la dimensió que li doneu amb aquestes curses complementàries que engloben a tota la població i en la qual les universitats ens veiem plenament reflectits.
Més protagonistes. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Anna Dobles, recordava que a part de la mitja marató també hi ha la mitja jove i també una caminada de Vilafranca a les Cabanyes. Tres opcions de participar el 21 de novembre a la mitja.
La mitja jove, què és? Doncs és una aposta que fem des de l'Ajuntament de Vilafranca per promoure les curses atlètiques i competitives i també de caire popular entre els joves i els adolescents. No? Volem promoure el que no hi hagi tant de sedentarisme, amb una distància de 6 quilòmetres i una sortida exclusiva que serà just després de quan surtin els corredors de la mitja marató. No? I el recorregut serà de Vilafranca fins a Vilobí. La mitja petita, aquesta és la mitja solidària per a totes les edats, amb un recorregut per la carretera que estarà tancada al trànsit entre Vilafranca i les Cabanyes i adaptat per totes les persones, també amb mobilitat reduïda.
I tanquem amb Jordi Gallego, és el gerent del Patronat Municipal d'Esports de Vilafranca. Avançava que la principal notícia aquest any, malauradament, són les mesures Covid.
Potser la novetat principal i el que segurament ens agrada menys explicar són les mesures Covid. En principi, l'objectiu que ens plantegem és minimitzar tot el màxim possible les interaccions entre les persones. I això ho volem fer primerament per garantir la seguretat de les persones, tant dels participants com també de les persones que col·laboren i estaran treballant aquest dia, que estaran al voltant d'unes 200 persones més. Però, per sobre de tot, el que volem és que els participants, els corredors i les corredores, visquin l'experiència al màxim de similar del que seria una cursa en un període pre-Covid. És a dir, els corredors, quan surtin, oblidaran que estan en aquesta situació perquè la situació serà exactament com en anys anteriors. És a dir, d'aquesta forma, el que volem és que existeixi aquesta experiència agradable i evitar les incomoditats que en alguns casos s'han de poder fer per evitar aquestes situacions.
I tanquem aquí, doncs, aquest resum d'aquesta presentació de la mitja vilafranquina. Data 21 de novembre. Màxim de participants 700. Atenció, que aquest apartat, a poc, s'està cobrint.
Gràcies, Tito. I seguim amb la prèvia de la jornada, tot saludant l'Armand Beneito a Canal 20. Bon dia.
Bon dia, doncs repassem la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. Comencem pel món del futbol, concretament per la tercera Real Federació Espanyola de Futbol. En el Vilafranca rebrà el líder al municipal de Vilafranca diumenge a 12:15 del migdia. Vilafranca, Girona B. Pel que fa a la segona catalana, grup segon, el Moja, rep al Camp d'Espins l'equip de l'Òdena dissabte a les 5 de la tarda buscant la primera victòria de la temporada. El Prat B, Fundació Atlètic Vilafranca, l'altre partit de la jornada, també dissabte a 6:15 de la tarda. El grup dotzè de la tercera catalana, el grup del Alt Penedès, dissabte a les 5, les Cabanyes, la Pobla de Claramunt. A 6:15, Penya Jove, Torrellenc. A 6:15, Ateneu Igualadí, Base, Espirell, Les Clotes. Diumenge, 3 partits a les 12, Riudevitlles, Atlètic Vilanova, la Granada Piera i Masquefa, l'Almúnia. El grup del Baix Penedès, el grup tercer, per dissabte a les 4, el Cuber Cunit. A les 5, 2 partits, el Derbi Llorenç-Arbós i Calafell-Constantí. A 6:15 de la tarda, Sant Salvador-Sant Jaume dels Domenys. I per diumenge, 2 partits. A les 12, la Riera Segur. I per la tarda, a les 6, Segur Atlètic-Torreforta. Passem al grup de l'Alt Penedès, de la quarta catalana, el grup desè, amb aquests partits. Va ser Vilanova 2015, Sant Pere Molanta, dissabte a les 6. A la mateixa hora, Puigdalba, Sant Cugat, Ses Garrigues i Monjos, Avinyonet. A les 12 del migdia de diumenge, Can Cartró, Olivella B, Hortoneng, Gelida i Sant Pau d'Ordal, Martinenca. I per la tarda, a les 4, Quintinenc, Sant Sadurní. El grup del Baix Penedès, grup 24è, el diumenge a les 5 de la tarda, Segur B, Constantí, i una hora després, a les 6, Tarraco, Banyeres. I pel que fa al futbol femení, a la segona catalana, Fundació Base Reus, tancat diumenge a les 12, a la mateixa hora Avinyonet-Vendrell, i per la tarda, a 3:15 de la tarda, Tarraco-Subirats. Anem al món de la cistella, parlem de bàsquet, comencem per la primera catalana masculina, grup 4, on els Monjos rep el diumenge a 5:45 de la tarda el bàsquet club Tecla Sala. A la segona catalana, grup 6è, l'equip del Casal, dissabte a 6:15 de la tarda rep el Reus Ploms, i el partit Vendrell Viladecans, que s'ha ajornat fins al proper mes de desembre. Tercera catalana, grup 3è, el Gelida rep el Joventut Castelldefels diumenge a 12:15 del migdia, i els Monjos B, a l'equip del Club Bàsquet Martorell, el diumenge també a 8:15 del vespre. Categoria sènior A masculí, grup de Barcelona, grup 3è, el Sant Sadurní rep el bàsquet Pretenc, ho farà diumenge a 4:00 de la tarda, i el grup del Baix Penedès, el grup 2è, també de la categoria Z sènior, el Calafell A es desplaça a la pista del bàsquet Terrassianes el dissabte a 6:45 de la tarda. A 8:00 del vespre, Vilaseca l'Arbós, el diumenge a 1:15 del migdia, bàsquet Gallà Bellvei, i a la tarda a 5:00, Calafell B al Cuber. Grup segon de la categoria Z sènior B, el Gelida B, que rebrà la visita de l'MVP Cervelló el diumenge a 11:00 del migdia, i el Casal Negres desplaça a Hospitalet, a la pista del Bellvitge, diumenge a 12:00 del migdia. Categoria Sots 21, nivell A1, grup segon, Gelida Barberà, el diumenge a 10:15 del matí. A la segona catalana femenina, grup 4, el Vendrell rep el Club Bàsquet Àguiles el dissabte a 5:00, i diumenge a 6:15 de la tarda el Xamba es desplaça a la pista del bàsquet Molins. Tercera catalana femenina, grup 7è, Calafell femení Terrassianes el dissabte a 6:00 de la tarda, i derbi entre el Castellví i l'Arbós el diumenge a 4:00 de la tarda. Categoria territorial sènior femení, grup 1er, Club Bàsquet Martorell, Sant Sadurní, diumenge a 6:00, i Bàsquet Molins, Xamba B, també diumenge a 8:15 del vespre. I acabem amb la categoria territorial sènior femení, grup del Baix Penedès, on el Vendrell es desplaça a la pista del Morell B el diumenge a 6:15 de la tarda. I acabem amb hoquei patins, amb una jornada on comença l'Hockey Lliga Plata. Parlem primer, però, de la Parlem Hockey Lliga. A l'Ateneu de Sant Sadurní, el Noia rep el Voltregà dissabte a 8:15 del vespre, i a 8:00 a l'equip del Calafell jugarà a la pista del Manlleu. Primera jornada, com dèiem, de l'Hockey Lliga, a Plata, al grup nord. A Pamplona, Rochapea, Vendrell, el dissabte a 8:00, i a la Poliesportiva de Vilafranca, al grup sud, Vilafranca, Sum, dissabte a 8:15.
Gràcies, Armand Beneito, i en qüestió de mig minut ens plantem a 9:45, primer flash en clau Alt i Baix Penedès d'aquest divendres, i tot seguit, alimentació i hàbits saludables amb la dietista Astrid Barquer.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els alcaldes de les quatre capitals de comarca de la Vegueria Penedès reclamen a la Generalitat el desplegament dels serveis. Continuen encallats els temes principals de la Vegueria Penedès, com ara la redacció del pla territorial i el desplegament dels serveis dels departaments, així com la seva ubicació. Just per aquest motiu, l'entitat Pro Vegueria Penedès ha organitzat per als mesos d'octubre i novembre 4 debats per afrontar aquestes qüestions. La primera se celebrava al Vinceum de Vilafranca aquest dimecres,
dimecres amb la participació dels alcaldes de les quatre capitals de la vegueria: Vilafranca, Igualada, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell. Tots quatre reivindiquen la vegueria com la millor fórmula administrativa per acostar els serveis a la ciutadania. Una altra reivindicació coincident en els quatre batlles és la necessitat que la Generalitat comenci el desplegament dels serveis al territori. L'entitat ecologista Bosc Verd s'oposa a la nova proposta d'Ametller Origen de construir l'Agroparc Penedès. El col·lectiu, que fa 3 anys va forçar l'aturada del projecte, presentarà al·legacions a la nova proposta de la companyia agroalimentària. I és que amb la construcció del recinte entre Gelida i Sant Llorenç d'Hortons veuen perillar el corredor natural que uneix el Parc del Garraf i Ordal amb Montserrat i Roques Blanques. Bosc Verd, membre d'Ecologistes de Catalunya, va abanderar el 2016 el moviment contrari al projecte d'Ametller Origen per construir un agroparc de 120 hectàrees a l'Alt Penedès. La companyia va deixar en pausa la proposta 2 anys després, a l'espera d'aconseguir una entesa amb els opositors que demanaven que el projecte no requerís modificacions urbanístiques per canviar sòl rústic a industrial. Dimecres, els responsables de la firma anunciaven la represa del projecte amb el doble d'extensió, una inversió de 180 milions d'euros i la previsió d'obrir portes al 2025. Segons Josep Ametller, les crítiques ecologistes s'han desactivat, però la intenció de l'entitat és aconseguir aturar la proposta de l'agroparc o bé resituar-la dins la comarca. I d'altra banda, Forestalia anul·la diverses reunions amb ajuntaments del territori per la creixent oposició a la línia de molt alta tensió. Forestalia està repensant la seva política de reunir-se amb ajuntaments del territori per explicar-los el projecte de la MAT. L'empresa que impulsa el controvertit projecte per fer una línia de molt alta tensió ha anul·lat diverses reunions en els darrers dies. Coincideix amb una creixent oposició de la ciutadania que ha derivat en protestes a peu de carrer. A Sant Jaume dels Domenys, una cassolada dels veïns ja va fer que els representants de Forestalia decidissin anul·lar a l'últim moment la visita. Ajuntaments com el de l'Arbós o Mas Llorenç han confirmat que l'empresa els ha cancel·lat la visita. A Mas Llorenç aquesta estava prevista pel passat 6 d'octubre. A Mas Llorenç l'afectació és poca, ja que la línia entra a pocs metres al municipi i no hi ha prevista cap torre, però igualment les tindrien al davant. Per això també han presentat al·legacions, segons ha confirmat l'alcalde. També a l'Arbós esperaven per aquest dimecres 13 d'octubre la visita de representants de la MAT. Els van trucar a dilluns dient que no vindrien, segons afirma l'alcalde Joan Sans. Com a Sant Jaume dels Domenys, hi ha dubtes sobre si la reunió es tornarà a programar o no. Acabem a Castellví de la Marca, que celebra aquest cap de setmana la seva Festa del Most amb alguns dels actes més destacats, com la Fira Enogastronòmica. Castellví de la Marca celebra aquest cap de setmana la seva 63a Festa del Most. Entre els actes organitzats se'n destaquen 3 al voltant de la Penya Rin, que organitzava carreres de cotxes ara fa 100 anys a la comarca. Hi haurà una exposició, la presentació a les 6 de la tarda del llibre Circuit de Vilafranca del Penedès, 100 anys d'oblit, a càrrec de l'investigador Lluís Ill. I seguidament s'oferirà una taula rodona sota el títol L'oblit de la Penya Rin. Altres activitats destacades seran la Fira Enogastronòmica, que se celebrarà a partir de les 7 de la tarda i fins a 1:15 a la Rambla Llibertat, on es podran tastar vins dels principals cellers del municipi i degustar platets elaborats pels restauradors de Castellví de la Marca. Hi haurà degustació gratuïta de vi novell, paradetes d'artesans i elaboració de botes de vi. També es podrà aixafar el raïm com es feia tradicionalment i gaudir dels espais chill out amb música ambient a càrrec dels grups Tocats del Grall i Xavi Díaz Quartet.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara són 6 els minuts que passen de 9:45 i un divendres més, és una sana costum que tenim divendres sí, divendres no, parlem amb la dietista Astrid Barquer. Molt bon dia, Astrid.
Bon dia, Sílvia, com esteu?
Amb ganes de retrobar aquesta petita secció sobre alimentació i hàbits saludables, perquè sí que posem el focus en l'alimentació, però l'Astrid no es cansa mai de repetir que van de la mà hàbits i alimentació. Amb els aliments i prou no fem res, oi?
Correcte. La salut són una sèrie d'engranatges que corresponen a diferents sistemes i el digestiu n'és un, però té influència directa sobre els altres i avui parlarem d'això, Sílvia.
Avui l'Astrid ens proposa parlar de salut digestiva.
Correcte. Uns aliments concrets que ens ajudaran molt, que són els aliments fermentats, que a vegades els tenim una mica demonitzats o potser per ignorància no els coneixem prou i no ens atrevim, però que realment són una gran ajuda per la nostra salut intestinal.
Astrid, cada vegada més sentim a dir que els intestins, que el nostre sistema digestiu, són igual que un segon cervell. Ho ha popularitzat molt el Xavi Verdaguer, segur que a molts oients els hi és familiar aquesta afirmació, i avui ens explicaràs exactament per què, no? Què vol dir aquesta frase?
Correcte, sí, sí, perquè és que la salut intestinal no afecta, com dèiem, només a les digestions, sinó que actua una miqueta de cervell amb el seu propi, fins i tot, el seu propi sistema neuronal, diguem, no?, entre cometes. I és per això que tinguem mala salut intestinal, com que afecta a diferents altres òrgans, doncs se l'entén una mica com un cervell, no?, que un mateix òrgan en dirigeix a d'altres.
I com sempre ens expliques, hi ha aliments, hi ha una forma d'alimentar-se, de nodrir-se, que ens pot ajudar en aquest aspecte?
Sí, alguns aliments ens ajuden en la salut intestinal, això està claríssim. En realitat, avui parlarem de fermentats, però és d'alimentació viva en general. Quan parlem d'alimentació viva, parlem d'aliments amb els quals obtenim una major quantitat d'energia vital. I això per què? Doncs perquè els hem processat menys, perquè els estem consumint en la seva naturalesa més pura, no? I aquests aliments són, sobretot, per exemple, els germinats o els brots, perquè tenen moltíssima energia, perquè estan en ple moment, no?, que la germinació, tal com la paraula indica, en ple moment de creixement. També les verdures i les fruites quan són crues, perquè, com et deia, no?, les hem processat poquíssim i el procés de cuinat en treu algunes propietats. I després, amb el que farem incidència avui, els fermentats, que són els que van més carregats de probiòtics i això és el que ajuda més a la salut intestinal. Ah, perdó, i em deixava els deshidratats també, que és com una manera de fer-ho més menjable, alguns aliments que potser sense cuinar no podem menjar, però que si els deshidratem sí que són menjables.
Alguns d'aquests que anomenava sí que formen part de la dieta mediterrània, no ens costa identificar-los. D'altres, fermentats, deshidratats, ja costa més, eh?
Sí, són més desconeguts, és veritat. Però al final tot rau en la salut intestinal i en els aliments que mengem que poden ajudar-nos en aquesta salut intestinal.
Doncs explica'ns una miqueta com funciona aquest intestí nostre i què vol dir que hi hagi aquesta bona salut intestinal.
Exacte. Sempre parlem d'intestí perquè l'intestí prim, diguem que seria un dels òrgans del sistema digestiu, en té diversos, no?, d'òrgans que formen part, doncs, de tot aquest sistema, però diguem que l'intestí prim és el que patim més, la societat actual, la societat moderna del món desenvolupat. L'intestí prim el tenim malalt, en molts casos tenim unes patologies relacionades amb l'intestí, estem parlant de còlics tot el que és, ara no em surt el nom de la malaltia, però quan has d'anar de pressa al lavabo, que ara no sé per què se m'ha enganxat i no em surt el nom, quan tens moltes descomposicions o quan tens molt de restrenyiment, quan tens Crohn, per exemple, també, d'acord? Doncs totes aquestes patologies venen relacionades pel mateix, és un problema d'intestí. I l'intestí pot estar malalt per diverses raons. Una d'elles és perquè som una societat que anem molt estressats, moltíssim. Fa un parell d'anys a l'Institut Català de la de la dona, no? Estava publicant que les dones catalanes eren unes de les dones més estressades d'Europa, per tant això té una influència directa sobre la nostra salut i passa per aquesta salut intestinal, perquè l'estrès, les emocions en general tenen una relació directa amb el nostre intestí, i després també per la mala alimentació, perquè fa doncs, que mengem més processats, mengem més greixos, mengem més refinats, mengem malament, a deshores, mengem per impuls, per un tema emocional o per nervis, tot això acaba afectant el nostre intestí. I per últim, també el que també afecta el nostre intestí és la falta de son, un son placenter, una son recuperadora, i també l'exercici físic ens ajuda a regular tot això. Llavors, entre que no fem prou exercici o no tot el que voldríem, no? Entre que anem estressats, entre que mengem malament i dormim malament, tot això té una afectació directa sobre el nostre intestí prim, perquè totes aquestes funcions que us he explicat venen regulades per hormones. Llavors, les hormones ho dirigeixen tot al nostre cos, dirigeixen el son, dirigeixen el nostre estat d'ànim, no? L'estrès, quan hi ha el cortisol elevat, etc. Tot això és un tema hormonal.
Tant en homes com en dones.
Tant en homes com en dones. Sí que és veritat que les dones tenim un sistema hormonal més complex per una raó, i és perquè som cícliques. En canvi, els homes, no? Som fèrtils permanentment, durant tot el mes, durant tot l'any, durant tota la vida, no tenen aquests cicles, i per tant el seu sistema hormonal és més bàsic, és més senzill, no és tan complex com el nostre. A nosaltres ens ve aquesta afectació afegida, que és que tenim variacions hormonals. Hi ha èpoques en què tenim els estrògens més alts, èpoques en els que els tenim més baixos, depèn del moment del cicle hormonal i menstrual en el que ens trobem. I això encara ho pot complicar una mica més. Val? Aquestes hormones que ho dirigeixen tot en el nostre cos es creen sobretot en un òrgan que és aquest, l'intestí prim. Allà es crea el 80% del nostre sistema hormonal, i és per això que hi ha tanta relació directa entre les emocions i l'intestí, no? I a vegades, bueno, quan tens molta por o molts nervis, no? Jo tinc molts esportistes que abans de la competició necessiten corrents anar al lavabo, no? Anar sí. De lent. Tot això és un tema de nervis, també, no? Quan comences a patir molt i tens mal de panxa, quan estàs enamorat i perds la gana, quan has patit un disgust molt gran i t'engreixes moltíssim perquè menges per ansietat, no? Totes aquestes relacions entre emocions i el menjar és per aquest tema de l'intestí prim, val? Per les hormones i l'intestí prim. És per això que si tenim una mala salut intestinal, no només ens afectarà com anem al lavabo o com ens trobem de panxa, no? De tenir dolors, o si tenim la panxa inflamada o no. És que ens pot provocar migranyes, ens pot provocar contraccions, no? Per exemple, un excés d'estrogen ens pot provocar tenir depressions, fins i tot. Vull dir, és un tema físic, biològic, hormonal i químic del nostre cos, a vegades. No té per què ser només per situacions que estiguis visquent, no? Al final, el nostre cos és una sèrie de relacions químiques. Llavors, com podem ajudar a que el nostre intestí prim estigui millor? Doncs la salut intestinal passa per tenir una microbiota molt saludable. Saludable vol dir que està molt rica, que els bilions de tipus de microbis que tenim al nostre intestí ajuden a tenir unes digestions més planteres, més fàcils, i que tots aquells aliments que estem menjant puguin ser molt més aprofitables. Val? Són les bactèries que tenim a l'intestí que n'anomenem microbiota. D'acord? La microbiota és aquest conjunt de milions d'organismes que conviuen de manera simbiòtica en el nostre organisme, i el conjunt bacterià es localitza principalment en aquest tracte digestiu que us deia, sobretot a l'intestí prim, d'acord? També n'hi ha per altres òrgans del sistema digestiu, perquè l'intestí gruixut, per exemple, també ho necessita, però l'intestí prim és on n'hi ha més quantitat, i aquest conjunt de bacteris el que fa és que influencia directament en múltiples funcions, no només en la dieta, com us deia, en hàbits de vida, en fàrmacs, en l'energia que tens, no? Els fàrmacs que puguis prendre també hi tenen una influència directa. Bueno, hi ha moltes coses que poden canviar aquests diferents òrgans en funció de les propietats químiques del nostre cos i, per tant, d'aquesta microbiota intestinal. Llavors, si nosaltres mengem aliments vius, li estarem donant al nostre cos millors eines i amb més quantitat perquè puguem millorar la nostra salut intestinal. I aquí és on venia a fer incidència jo amb el tema dels fermentats, Sílvia.
Per tant, si cuidem aquesta microbiota amb aquests aliments vius, tindrem una millor o bona salut digestiva intestinal.
Ajudarà, també no hem d'oblidar, nosaltres aquí ens centrem més en l'alimentació, no? Perquè és una mica més el meu àmbit, però no ens enganyem. Si menges perfecte, però no aconsegueixes tenir una vida activa i tens una vida molt sedentària, això també influenciarà directament sobre la teva salut hormonal i, per tant, sobre la teva salut intestinal. De fet, jo tinc moltes persones que en el moment que han estat amb una lesió o un postoperatori i han hagut de deixar de fer activitat física, quan en la seva vida normalment en fan, i automàticament a la que deixen de tenir activitat física pateixen un restrenyiment bestial. Perquè l'activitat física ajuda a aquest moviment hormonal, ajuda també a aquest trànsit intestinal. Vull dir, no n'hi ha prou només en menjar sa, com us deia. Cal dormir entre 6 i 8 hores. Cal tenir una vida activa i poder fer almenys 2-3 dies d'activitat física a la setmana. Cal també cuidar la nostra alimentació, òbviament. I avui ens centrarem en aquest tema, però no només el tema alimentari. Incideixo en que la salut, com us deia, és un engranatge amb diferents rodetes i si una d'elles la tenim encallada, ens acabarà afectant directament a les altres i la nostra salut se'n veurà repercutida.
Posem, doncs, el focus en l'alimentació i presenta'ns els aliments vius.
Els aliments vius són normalment d'origen vegetal, d'acord? Estan sencers, vull dir que no els hem refinat, que són integrals, no els hem processat tampoc i n'hi hem extret una part. Es consumeixen normalment crus perquè la cocció, al moment del foc, els hi treu vida, diguem, els mata, lleugerament, per parlar-ho així en llenguatge col·loquial, no? La vida de què depèn, d'aquests aliments? Doncs els enzims que tenen. Sense ells no hi ha vida, no? Sense els enzims. I nosaltres en tenim molts d'enzims en el nostre cos i, per tant, ajuden a través de l'alimentació també a millorar-ne la riquesa. Els enzims són molt sensibles. Per sobre dels 60 graus centígrads directament es moren, amb la qual cosa tots els aliments que estiguin cuinats per sobre d'aquesta temperatura, no? Tot el que és bullit, forn, etc., que passa dels 60 graus, ja no es considera un aliment viu perquè es mora amb aquest sistema de calor, no? I, de fet, les vitamines, per exemple, que són un dels micronutrients essencials, no?, per la nostra salut, no estan preparades per sobreviure a més de 42 o 45 graus, que és el que normalment arriba com a màxim la temperatura del sol sobre la superfície de la Terra. No estan dissenyats per sobreviure amb calor. Llavors, es destrueixen gran part d'aquestes vitamines, gairebé el 70% dels nutrients, no?, si estem cuinant. Per això sempre jo dic que és important menjar una mica de cru cada dia. I sé que a la tardor i a l'hivern, Sílvia, ens costa més.
Costa, sí.
Perquè fa més fred i no ens ve tant de gust. Però és que és imprescindible per tenir vitamines. Si no, el que ens passarà és que tindrem carències nutricionals i ens haurem de suplementar amb vitamines, amb pastilla, que mai són tan efectives ni tan saludables com les que puguem obtenir dels aliments directament. Com us deia, els aliments vius són d'origen vegetal i són la millor font de nutrients per al nostre cos. I això ho hem de tenir claríssim. Som uns animals, som uns mamífers omnívors, l'ésser humà, però el nostre sistema està preparat per consumir en gran part aliments d'origen vegetal. Ha de ser la base i la gran part de la nostra alimentació, d'acord? Els més aconsellables, menjar tots els aliments que estan a la naturalesa tal com ella ens l'ofereix, ens la regala, no? Per tant, tot allò que puguem consumir viu, com dèiem, sempre serà molt millor que tot allò que haguem processat, que ja no serà tan viu. Alguns tipus. Doncs els germinats, com us deia, el consumir germinats és important, d'acord? A Llatinoamèrica, una anècdota, es coneix també els germinats com a biochips, perquè en diuen que són com petits xips, no?, com els xips dels telèfons mòbils, que emmagatzemen molta informació, no? Doncs en el cas de la natura, els germinats són com xips perquè emmagatzemen molts nutrients. Per tant, quan en mengem, són una gran font nutricional, no? Una llavor germinada és com una càpsula nutricional que ens regala la natura, per tant, els podem afegir sovint en les nostres cremes de verdures, les amanides, els entrepans, etc. No? I l'altre, que us deia, no?, també són els aliments crus, així, com a flors que mengem, com a fruits que mengem, com a arrels, com a bulbs, etc. Molt important consumir-los de proximitat i de temporada, perquè així aconseguirem que aquell fruit estigui al màxim de viu possible, perquè tota la resta, no?, de res serveix un kiwi que ve de Nova Zelanda. A veure, si ho podem consumir de Galícia, doncs millor, d'acord?, perquè farà menys temps que està collit. L'altre era els deshidratants, la deshidratació, que és un sistema de conservació que utilitzen des de fa molts anys els nostres ancestres ja, però permet un fàcil transport, la conservació és també millor, i per tant, com que no han estat deshidratats a altes temperatures, que això ho hem de vigilar també, depèn de la marca que consumim, que hagi estat deshidratat o amb el sol o amb màquines que no hagin passat els 50 graus centígrads, doncs conservaran molta més part dels nutrients. I per últim, i amb el que ens centrarem avui, els aliments fermentats. Els fermentats són fonts increïbles de nutrients essencials. Vitamines a tope de K2, sobretot, i del grup B, que ens ajuda a prevenir aquesta acumulació de placa arterial que ens provoca moltes malalties cardíaques, que no oblidem que són la primera causa de mort mundial. Per tant, els fermentats ens ajuden a prevenir cardiopaties, colesterols, etc. Més del 80% del sistema immunològic es troba en el nostre intestí, per tant, els fermentats que ens ajudaran a aquesta salut intestinal actuen com a probiòtics naturals, d'acord? I això el que farà és que també siguem més forts contra tots els agents externs que puguem agafar, d'acord? Virus, etc. Ara que el coronavirus ja comencem a no recordar-nos-en, gràcies a Déu, però també ens ajuda a tenir una bona salut intestinal per tenir un sistema immunològic més fort. Per tant, si ho agaféssim, passar-ho més lleu, o doncs fins i tot no agafar-ho encara que haguem estat propensos al virus, no? Optimitzar el sistema immunològic vol dir això, no? Tenir un sistema saludable, tenir aquesta salut òptima i també ens ajuda a desintoxicar-nos. És a dir, aquells tòxics que mengem o que patim en el dia a dia, doncs per als agents contaminants, per exemple, si vivim o treballem en grans ciutats, d'acord? Aliments processats, com us deia, que a vegades doncs els hem de menjar o ens és saludable a nivell mental o social també menjar-los, doncs tot això ajuda una miqueta que el nostre sistema immunològic estigui fort i elimini els tòxics per les vies habituals que tenim, no? La urina, la suor, etc. Llavors, els fermentats. Alguns, són alguns dels millors que hi ha disponibles ara mateix, que són aquests bacteris beneficiosos, val? Que ens ajuden a desintoxicar-nos, que ens ajuden a tenir una salut intestinal més potent i, per tant, a digerir millor, a aconseguir més rendibilitat. Vol dir que tot allò que estem menjant realment ens rendeixi més, ho aprofitem més, perquè no aprofitem el 100% dels nutrients que mengem, Sílvia. Uh-huh. Aprofitem com a molt un 70% dels nutrients que mengem en el cas de que tinguem un intestí supersà. Però a mesura que ens anem fent grans, el nostre intestí ja no és més vell, ja no actua igual de bé, o si passem mals moments, com ens deia, no? D'estrès, de mal dormir, etc., doncs això fa que tot allò que mengem no ho aprofitem. Llavors, aquesta microflora intestinal ens ajuda a digerir-ho més i millor, d'acord? Llavors, quins són aquests aliments fermentats? Anem a dir, si et sembla, alguns exemples, no?
Sí,
que ens poden ajudar en el dia a dia, perquè fins ara la gent que no coneix els fermentats, diu, bueno, va, però Astrid, digue'ns què són.
Quins
els fermentats.
Quins són? Vinga, va.
Molt bé. Doncs, per exemple, els aliments fermentats són un molt típic centre europeu, que segur que si heu visitat Àustria o Alemanya en època, no, dels Frankfurts i dels Bratwursts i tots aquests festivals que fan, un molt habitual que els acompanya és el xucrut. El xucrut és un fermentat de col. És una manera que tenia, les cols són un aliment que aguanta molt bé les temperatures fredes, per tant els països centroeuropeus o nord-europeus en tenen molta, i una manera que tenien de conservar-la era fent aquest fermentat. El xucrut n'és un. Per què els mengen justament quan mengen aquestes carns processades amb tants greixos saturats, no? Frankfurts, Bratwursts, etc.? Doncs perquè justament ens ajuda a digerir-la, perquè és un aliment de molt difícil digestió, no? Aquestes salsitxes, i aleshores el xucrut ajudava d'alguna manera a que hi hagi millor digestió.
I nosaltres com maridem aquest xucrut, Astrid, amb la nostra dieta mediterrània?
Doncs mira, podem fer, per exemple, uns rotllets de salmó fumat amb una mica de xucrut i germinats. Això és d'alguna manera una manera de menjar-ho a nivell més d'aquí, no? Més mediterrani.
Sí.
Però el xucrut el pots afegir a tot arreu. Sí, el pots afegir a les amanides, el pots afegir a les cremes. El que és molt important és que no el cuineu, perquè si no, tota aquesta bactèria que hi ha que ha provocat que l'aliment es fermentés, la matem, perquè no està preparada per sobreviure a altes temperatures. Llavors, si l'afegiu, per exemple, amb una crema de verdures, afegiu-la en última hora, val? quan ja estigui a temperatura per menjar-se, que no cremi, perquè si no estarem matant part de la bactèria i n'aprofitarem altres coses, no? La fibra, etc. Però la part important que és la microbiota, és la bactèria, no l'aprofitarem. També la podem posar sobre una torrada, d'acord? Amb els seus germinats, també amb una miqueta de tajín, per exemple. Per tant, també la podem acompanyar amb la carn en el segon plat o amb el peix, si és un peix blau, per exemple, no? Més greixós, etc. Tot això ens podem acompanyar de xucrut i és allò. Hi ha gent que té molt males digestions que ha aconseguit millorar molt la digestió menjant una cullerada de postre de xucrut just abans de cada àpat principal, abans del sopar i abans del dinar.
I en tenim algun de més nostrat que la xucrut?
ens costa, eh? Saps què passa? Que els mediterranis tenim tan bon clima i tenim tants aliments vius a l'abast que els fermentats no són massa propis d'aquí, d'acord? Però els orientals, per exemple, sí que en fan un, que és molt interessant, que és el miso. Segur que si heu anat a un restaurant japonès heu vist a la carta. Sopa de miso. El miso és un fermentat de soja. Depèn del tipus de miso, hi ha Harley miso, miso blanc, no? Hacho miso, hi ha diferents misos que el que fan és que els barregen amb diferents altres cereals i aleshores aconsegueixen diferents gustos de miso. Però el miso és això, és una pasta fermentada amb un gust salat molt potent que per això va bé afegir-la amb brous vegetals perquè li donen un gust molt més accentuat i també el podem fer servir per salses, per exemple, no? Una salsa de miso i anous és boníssima, val? I després els tes de wakame amb un ume. L'ume també és una manera de dir pruna en japonès. L'ume és un altre ferment. Aquí els ferments que tenim són vinagres, les salses de soja també, la salsa d'ume, el vinagre d'ume, tot això podrien ser elements fermentats que podem afegir a la nostra dieta i que a més us aconsello molt per millorar la salut intestinal.
I tant que sí. Ens hi posem. Astrid Perqué, moltes gràcies, bona setmana.